Tot anirà bé, amb Toni Marín. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's... Són les 4 i 7 minuts. Déu-n'hi-do el panorama que tenim avui al damunt la taula entre unes coses i unes altres. No hi queda perfectament reflectit quan escoltes el que diuen uns, el que diuen altres, allò que ens arriba des del Congrés dels Diputats i allò que està passant en aquests moments al Parlament Europeu, on a partir de les 3 de la tarda s'ha posat al damunt la taula tota aquesta qüestió del Pegasus i de tot el que pot arribar a passar. Però no ens enganyem, ho dèiem ara fa una estona, no? Fa pocs dies coneixíem la detenció d'un violador i en aquest sentit és magnífic l'ús que se n'ha fet d'això. I aquesta detenció, sobretot la localització i el fet d'arribar a saber que havia estat ell, la persona que havia fet aquesta violació, va ser possible d'entrada gràcies a l'acció de fins a 155 càmeres que havien enregistrat el seu pas, no?, per als carrers. Van fer tot el seguiment i finalment la geolocalització del seu telèfon. No ens enganyem, si nosaltres avui sabéssim, per exemple, quantes càmeres ens han enregistrat avui, sense anar més lluny, qualsevol de nosaltres segurament ens cridaria molt l'atenció. Jo no sé si vostès han tingut l'oportunitat alguna vegada de fer un cop d'ull allò de l'historial de Google, si és que tenen activat el localitzador del telèfon, i de veritat posa els pèls de punxa, perquè és pas a pas, cada lloc, on vas, a quina hora has sortit, a quina hora has arribat, com a més, el telèfon sap a on estàs durant la nit, ja et diu directament que has sortit a casa i que has anat, falta... Crec que l'exemple el posava ahir, no? Que diguin, has anat a passejar el gos, que és l'única cosa que ens falta. Núria Estrà, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Núria Estrà, que és filòsofa especialitzada i investigadora en filosofia política i ètica. Uh-huh. Quin món, no? Com estem, no?
Estem bastant entretinguts, diguem-ne.
Clar, des d'un punt de vista de la filosofia, des d'un punt de vista de la ètica... No, de fet, la pregunta hauria de ser una altra. On està la filosofia i on està l'ètica amb tot això que estem parlant, no?
Bueno, l'ètica jo crec que seria el principi de... A nivell polític, a nivell d'organització política, a nivell de control, a nivell de ciutat, a nivell de les implicacions que té, com neix i cap a on anem, l'ètica seria allò que justificaria d'alguna manera poder posar càmeres o coses com aquesta, per exemple, per una justificació del bé comú. No? Mm-hmm. Per exemple, l'exemple que tu has donat, hi ha un cas de violació, hi ha una pena, i llavors la translació de la pena es pot, gràcies al control a través de les càmeres, ubicar el causant de la pena. El problema és que el que nosaltres entenem com pròpiament seguretat, no?, que és el que justificaria les societats, jo que sé, antigament Foucault, quan fa Vigilar i castigar, no?, que publicada en 1970, ell el que està justificant, o sigui, el que està explicant és que és tota la vigilància que es feia públicament per un monarca, pels reis, per l'Església, inclús la Inquisició, qui fos, feia una vigilància per mostrar que hi havia un control, però el control era obert i a més era un control que permetia justament castigar per la direcció que fos, però que era completament obert. A partir de que, no, que es fan els panòptics com a construcció arquitectònica per vigilar, hi ha un canvi en aquest poder perquè es torna invisible. No? I des d'Avença fins a dia d'avui hi ha una invisibilitat del control de la vigilància. Llavors, què passa? Que la vigilància tenia una justificació al marge de la normativa per la qual hi havia, que era la causa cap a la direcció que vigilaves. Al marge d'això, l'ocultació del poder que vigila el que permet és una il·legalitat pel propi poder, i això té una connotació molt diferent a quan és per vigilar que un altre ciutadà transgredeixi les normes col·lectives, no?, que hem fet, allò que es deia, no?, antigament Aristòtil ho deia, l'home és un home politicom, justament perquè entra en el registre artificial de la vida política amb una normativa perquè persegueix un bé comú. Clar, si tu et carregues aquest bé comú per interessos personals, però fas amb un poder que seria polític o de l'Estat, en benefici d'una parcialitat, tornem a l'oligarquia, que era la gran crítica que feia Plató i Aristòtil, i és una mica on ens trobem ara mateix, no? Hi ha uns poders fàctics, econòmics, tots sabem que hi ha una dominació oligàrquica en termes mundials perquè l'economia capitalista domina en termes globals, no?, amb les coses que podrien ser beneficioses i amb les coses que són negatives. Però el que és en relació a la seguretat, jo crec que és, hi ha molts problemes i això ja és el destape total, no?
El destape total.
Sí, perquè, per exemple, si nosaltres ara féssim la pregunta, no? Féssim la pregunta, què és la seguretat? Uh-huh. No? La seguretat per la qual nosaltres ens deixem espiar o vigilar o ficar càmeres o el que sigui, no? Pues seguretat pot ser una seguretat arquitectònica, que hi hagi una inspecció d'edificis perquè no es derrumbi l'edifici. La seguretat pot ser, per exemple, que el gas, les instal·lacions de gas siguin correctes, l'electricitat, la seguretat viària, que no, els carrers estiguin bé i no et caiguis, o els cotxes, o la seguretat farmacèutica, per exemple, no? Amb les vacunes, o la seguretat metge, no? Hi ha una garantia d'aliments, de consum, no? Tu vols estar segura de que el que consumeixes és una cosa que té una certa qualitat, no? I ens falta una seguretat democràtica.
Seguretat democràtica.
Democràtica, i... no hi ha una seguretat. La policia, el que, no? Que seria el que tu dius algú, què és la seguretat? I de seguida et dirien la policia, no? Uh-huh. Que assegura que no et passi res dolent i per això hi ha càmeres, no? Hi ha una violació, tal. O per exemple...
Però, hem de crear, això... però la pregunta és, hem de crear una mena de policia democràtica?
No, no.
La... No hauria de ser la pròpia democràcia la que s'autoregulés?
No, s'hauria de crear, per mi, hauríem de multiplicar per 10 els cossos d'inspecció tècnica en les diferents àrees que jo he dit. Ens podem comparar amb França, que, no, que és un país que jo el puc criticar en moltíssimes coses, no? Però que és veritat que en això té un control d'inspecció tècnica en diferents àrees i en relació amb nosaltres tenim... O sigui, no hi ha cossos d'inspecció a l'alçada de poder tenir una seguretat de tots aquests espais que jo he esmentat. No?
Clar, però si tornem al tema de la seguretat, ens adonarem que França no s'ha escapat d'això. És a dir, que efectivament han sorgit grans casos i grans escàndols que han tingut o bé els presidents com a objecte d'espiatge, d'espionatge, o bé els presidents com a espies majors del regne, no?
Clar, perquè la seguretat té diverses concepcions i la que està fallant ara mateix... és el que dona legitimitat a que a l'Estat fiqui lleis que assegurin la surveillance, que diuen els francès, la vigilància, és sí. Justament garantir la seguretat. Però ara mateix resulta que tenim una vigilància que no és pel benefici del bé comú, sinó per garantir el poder de no se sabe quién, que és invisible, que és el que deia, no? Bentham, portat al segle VIII, o sigui, a dia d'avui, resulta que no sabem qui és. Primer, una paradoxa. En nom de la privacitat, l'empresa, no, de Pegaso, d'origen israelita, no té per què dir qui li ha contractat. Però, al mateix temps, se'ns priva del nostre dret a la privacitat individual com a individus particulars. Llavors, i com a govern, com a partit polític, que ja és el colmo del colmo. Llavors, hi ha moltíssimes contradiccions que ens obliguen a fer, jo crec, una anàlisi en profunditat de dir, bueno, per què està justificada? Què és un sistema democràtic? Llibertat d'expressió, principis de llibertat. Però llibertat de qui en relació a què? Vull dir, jo crec que s'ha d'aixecar la tapa i deixar sortir...
I en aquest debat qui hi ha de participar? Perquè si alguna cosa es posa de manifest en tot això, és que estem molt acostumats al que seria l'assumpció de responsabilitats molt concretes per part de quatre, però aquí el que estem veient és que la cosa és tan gran que fins i tot parlem del Parlament Europeu i es queda petit.
Bueno, jo crec que hem d'assumir que hem de treure el debat, hi ha el poder i després hi ha el poder polític. I dintre del poder està el poder econòmic... no? I sus alianzas con el poder político. Clar. I llavors aquí hi ha un merder i això s'hauria d'aixecar i s'hauria de blindar.
El que passa és que ningú sap com es pot fer això, no?
Home, clar, jo crec que... A veure, ara no vull quedar pedant, però jo crec que sí que és activant el debat democràtic des de les associacions de veïns, des del mercat, des de la ràdio, des de la tele... que això ja sabem que té tot des de la universitat, a les escoles, és a dir, activar tot el que és l'exercici democràtic en el sentit ple, que és la diversitat de criteris i d'opinions amb el respecte de cara a l'altre. I després poder estar constantment en la revisió de seguretat per què, no? Jo què sé, amb la polèmica dels taxistes, per exemple, no?
Sí.
Maten amb un i què demana la no sé com es diu, la plantilla o...
Sí, sí, el col·lectiu.
El col·lectiu. Vaja. Demanen que poder càmeres als taxis. Clar, què diu la ciutadania que agafa el servei públic dels taxis? Hòstia, jo no vull que em controlin amb una càmera quan entro, amb qui entro, a quin horari, què faig. Llavors aquí, què prima?
Clar, clar.
És un debat, perquè no, els dos tenen raó, no? Llavors, què és el que poses? Poses per damunt dels drets individuals a la privacitat al dret d'un col·lectiu?
Fins i tot la paraula seguretat a dia d'avui cotitza a la baixa, diríem. Per què? Perquè a dia d'avui dic, eh?
Sí, sí, sí.
Ja veurem què passa. Però de veritat és possible la seguretat? Anem a preguntar-li a la persona que tenim amb nosaltres, que està escoltant, imagino que molt d'interès, aquesta conversa amb la nostra filòsofa avui de capçalera, que es diu Núria Estarà, com dèiem. Josep Pagaroles, què tal? Bona tarda, senyor Pagaroles.
Hola, bona tarda.
Josep Pagaroles és professor de l'Escola de Telecomunicació de la UPC i membre del grup de recerca de seguretat de la informació. Ni més ni menys, perquè realment a dia d'avui, avui llegíem, no? Ja no el Pegasus, estàvem llegint el Candiru, no? Aquest altre programa d'espionatge que és capaç d'entrar en el teu ordinador sense deixar cap rastre i que pot modificar fins i tot el contingut que hi tenim, no? Diríem que el concepte de la seguretat cada vegada és més complicat, no?
Bé, òbviament, cada vegada és més complicat, però jo diria que la seguretat és un objectiu en si. De fet, sempre hem estat en el joc del gat i el ratolí, no? Uh-huh. Quan els experts en seguretat el que fem és desenvolupar una protecció per alguna possible vulnerabilitat que tenim, immediatament sempre després apareix algun altre atac que fa que tornem a ser vulnerables. Per tant, sempre és, diguéssim, un camí constant per la millora cap a obtenir la màxima seguretat, sabent que la seguretat plena al 100% és impossible.
Clar. Certament, tot el que està passant aquests dies ens posa de manifest que les limitacions geogràfiques cada vegada són més limitades, i perdó per la redundància, no? Però efectivament estem veient governs fins i tot suposadament que espien altres governs, estem veient que hi ha com una mena de globalització pel que fa fins i tot a aquest tipus de malifetes que fan molt, molt difícil acotar realment el radi d'acció, no?
Clar, aquest és el tema de la ciberguerra, no? I, de fet, quan passem del món real, del món analògic, per entendre'ns a la digitalització, i tot passa a estar en el núvol i tot passa a estar en la xarxa, la distància física desapareix. I cosa que és molt positiva, per exemple, com quan amb Covid podem teletreballar perfectament i estar confinats, i això ho veiem com a molt positiu, també té aspectes no tan positius, que és que algú que està molt llunyà a nosaltres ens pot vulnerar la nostra privadesa o la nostra seguretat.
Escolti'm, no serà que estem vivint una ciberguerra, com deia vostè, i no ho sabíem?
Sí, segur. No, bueno, que no ho sabíem, igual algú no ho sabíem, però sí. De fet, ja fa molt temps que els exèrcits han inclòs un domini nou d'acció, no? Allò de tierra, de terra, mar i aire, doncs també tenim espai ja fa temps, i també tenim el ciberespai ja fa temps. I qualsevol exèrcit que tingui, bueno, que se preste, no, diguéssim, que pensi que té alguna cosa, ha de tenir experts en aquest camp, no només per protegir-se, sinó també per generar les pròpies armes cibernètiques.
No? Clar, aquí el que seria al·lucinant, i és una pregunta pels dos, perquè té les dues vessants clarament, no? Si ens paréssim a pensar aquests dies que estem parlant tant de la comissió de secrets, és evident que no ho sabem tot, i és evident que els estats tenen una informació que no poden, que no volen, que no han de, no ho sé, compartir amb la ciutadania, però que vellen en principi, abans ho recordava en Jordi Marils, l'obligació del Centre Nacional d'Intel·ligència és dur a terme tot un seguit d'accions per garantir la seguretat dels ciutadans, no? D'aquest govern o de qualsevol altre govern. La pregunta és, si tinguéssim accés a aquests secrets, probablement entendríem moltes de les coses que després veiem fer als governs, coses que ens criden l'atenció i que potser formen part d'aquesta ciberguerra sotoboig, no? que es pot estar duent a terme en aquests moments. No sé, Núria, què pensa?
Home, jo el primer que faria, que em preguntaria és quins són els que estan darrere d'aquesta ciberguerra, perquè clar, si fos un estat, jo crec que seria molt més transparent. El problema és que el fet de que els estats, posem el cas, el nostre, s'enroqui perquè no es faci la comissió, tant de dretes com d'esquerra, i facin com una mena de coalició, això per mi és molt significatiu. És tant com dir, mira, estem en un lío, no és culpa nostra perquè potser nosaltres no ho haguéssim vulnerat, però hi ha un poder més fort que no ens permet deixar-vos que la transparència propi d'un sistema democràtic. Llavors, jo això ho puc acceptar, però llavors no diguem que tenim un sistema democràtic. perquè llavors ens carreguem el concepte de base d'un sistema democràtic, que és la sobirania popular. Si un govern amb diners de tots se l'està gastant per fer una cosa d'interès oligàrquic o de partit o d'una tendència específica, està vulnerant el principi de sobirania i llavors hi hauria la legitimitat del desfer a l'ordre polític, no?
Què anava a dir, Josep?
No, que estic completament d'acord amb la Núria i, de fet, crec que abans ho ha comentat en un moment, no? que el que és preocupant és l'ocultació d'aquest poder que ens vigila. És a dir, si nosaltres sapiguéssim que estem vigilats i, a més, poguéssim exercir els nostres drets sobre les dades que recapten sobre nosaltres amb una llei transparent com el Reglament General de Protecció de Dades fóssim nosaltres com a ciutadans els que depositéssim en aquells que tenen la capacitat i la nostra confiança aquest monopoli legítim de la vigilància, per fer un símil amb el monopoli legítim de la força, no?, que deia Weber, doncs clar, ja ho tindríem, no? El tema està amb el control que es fa sobre això que és, diguéssim, inevitable que passi, que és que la ciutadania depositi la seva sobirania amb aquells, la policia, els estats, els exèrcits, que hem decidit que ens protegeixin. Sempre amb el benentès de que en el moment en què el ciutadà vulgui exercir els seus drets a reclamar transparència, tinguem la legislació oportuna perquè s'esclareixin els fets. Per exemple, això a nivell molt, molt més concret del ciutadà, no? Si jo vull saber quines càmeres del supermercat on he anat a comprar m'han gravat, doncs jo sé que, si ho sé, després puc demanar que s'esborrin aquestes imatges. O si hi ha un registre d'un buscador que guarda el meu historial de cerques, doncs jo després li puc demanar que les esborri. I he de tenir la garantia de que això passi. Doncs amb més alt nivell, si jo sé que he pogut ser espiat per l'exèrcit, pel CNI, pels organismes legítims que poden fer això amb una autorització judicial, doncs també he de ser capaç de demanar que s'esclareixin els fets, amb una comissió secreta o com vulguin, però mai s'hauria de evitar que aquests mecanismes democràtics, com diu la Núria, tireixin endavant, clar.
Sí, sí, endavant, Núria.
Sí, jo aquí el que jo crec que hem d'assumir, per poder tirar endavant, hem d'assumir ja clarament que aquesta vulneració de la vida privada en tots els seus ventalls, que implica que una companyia privada, que a més d'origen israelita, que està instal·lada a nivell mundial, que ha vigilat a països com el Iemen, com a Líbia, és a dir, a molts països a nivell internacional, que vol dir que la mateixa empresa privada està adquirint un poder de coneixement de moltes dades, de moltíssimes dades, perquè suposadament només les poden contractar governs, però sabem que no són només governs, sinó totes aquelles persones que tinguin la capacitat de pagar el preu d'aquestes companyies privades. Per tant, estem parlant d'una classe alta o que factura bastants imports.
Però se refereix al Pegasus?
Al Pegasus, que al Pegasus em refereixo al Candidus.
Ho dic perquè això sí que és la primera vegada que ho escolto. Amb el tema del Pegasus, que hi ha gent que no forma part del que seria l'Estat en si, que té accés a la compra d'aquest software.
Això jo, escoltant un dia amb una persona que es dedicava exclusivament a fer això, que no puc dir el nom perquè no me'n recordo, però sé que sortia als mitjans de comunicació, a la televisió, explicava que majoritàriament eren empreses contractades per als governs, és a dir, amb diners públics, justificada pel terrorisme o béns majors, no? Per això el Tribunal Suprem ha donat autorització perquè està legitimat en un cas de risc de la nació. Però és que la paradoxa és que s'estava utilitzant també per particulars. Què passa? Aquesta informació que dona aquest informàtic especialitzat en seguretat no la pot demostrar. I en un context periodístic i del quart poder completament contaminat, no? Perquè hi ha molts fake news que constantment, no?, que es judicialitzen, en el cas d'Espanya, amb un tercer poder, que és el poder judicial, completament contaminat, perquè està tendenciosament les persones que l'ocupen amb una línia política molt marcada, semblaria que això seria poc democràtic. Perquè, clar, si tu la via que tens... O sigui, tu tens una normativa, un legislatiu que diu tens dret a la privacitat, etcètera, etcètera, no? Tens un executiu que ha de vetllar perquè això funcioni. Tens un poder judicial que, en cas de que no funcioni, que això ho sap des de Plató i Aristòtil, que la ciutat es pot vulnerar la llei, i per això hi ha el castig i les múltiples formes, tens un poder judicial que ha de vetllar per... Però resulta que tens un poder judicial que està estancat de no sé fa quants anys i que, a més, la cosa sembla que no acaba d'arrencar. I amb un quart poder, no?, que és el poder de comunicació, que també està contaminat, per una banda, per la posició dels mitjans de comunicació, molt oligàrquica, en el sentit de qui té el poder o la potestat per dir cap on es dirigeix. És veritat que hi ha espais, per sort, partits espais on pots dir el que penses, però clar, que d'alguna manera aquests petits espais de llibertat es van contaminant amb no un virus digital, que seria el cas d'aquest, sinó amb un virus, no?, tradicional en les comunicacions, amb unes fake news, que ara s'ha posat el nom de fake news, però que sempre han estat, però que estan ara especialment contaminats. Amb una població, amb un nivell de crisi molt forta, que necessita treballar en un o en dos llocs, i que els mitjans de comunicació era aquells que feien la tasca de pair la informació i filtrar-la i donar-la amb un llenguatge comú per tothom, resulta que diuen no importa què, o sigui, qualsevol cosa, i el ciutadà no té temps de fer recerca, per exemple, la guerra de Putin. No? La guerra de Putin, home, són la guerra de dos estats. La invasió comença a l'altra, però què ha passat a l'històric? Què ha passat en el Maidan? Què ha passat durant 8 anys? És a dir, buscar informació per deixar que la gent, no?, amb allò que es deia la voluntat lliure del subjecte, els homes per naturalesa tenim, els homes i les dones per naturalesa tenim la capacitat de decidir, però clar, per decidir has de tindre raons en les quals et pensin, pensar, reflexionar críticament i prendre una decisió, i ens ho censuren contínuament, i això sota un paraigües de democràcia. Llavors això el que es fa és que es degrada el que és la concepció pròpia de què és un sistema democràtic, per la gent va perduda.
El programa es diu Tot anirà bé, dic aquest. Es diu Tot anirà bé. Senyor Pagarolas, he pecat d'optimista, no?, a l'hora de batejar-lo.
No. Jo crec que tot anirà bé i tot tirarem endavant. Penseu que, i ara intentaré ser... donar...
Versió positiva.
Més males notícies per ser més optimista.
Ah, molt bé.
Ah, molt bé. Si s'ha de tocar fons per sortir, ben fet.
Penseu que el que és el Pegasus o el Candirú, bàsicament és que una empresa que diu que ho fa i ho publicita, el que fa és explotar unes vulnerabilitats amb programes de software, perquè aquestes vulnerabilitats no hi són perquè les ha posat NSO, sinó que hi són perquè som humans. I com estem en un món digital on hi ha moltes línies de codi, de programació, i tenim programes d'ordinador per tot arreu, pensem que hi ha estudis que diuen que cada 1.000 línies de programa d'ordinador poden aparèixer entre una vintena d'errades, de bugs informàtics, que aquests són els que utilitzen els pirates, els hackers i els empleats de NSO per explotar aquestes vulnerabilitats i aleshores infiltrar-se en els nostres ordinadors, en els nostres telèfons mòbils. Precisament per això, les companyies que desenvolupen software tenen un sistema de recompensa que el que fan és que si algú detecta una errada de seguretat, li donen uns diners per haver-ho fet saber a la companyia desenvolupadora. Però n'hi ha d'altres, que són més espavilats, que pensen que és més lucratiu guardar-se, quan un ha trobat una errada d'aquestes, guardar-se aquesta informació i vendre-la en el mercat negre a les empreses com NSO o en la dark web o en els exèrcits que tenen la part de ciberseguretat. Amb la qual cosa, vulnerabilitats com aquestes que ara estem posant sobre la taula, n'hi han moltes més de les que ens podem pensar. I aleshores, tot i així, el sistema funciona. I aquí venia el tot anirà bé, no? És a dir, que en el fons el sistema es va autorregulant, i el que deia al començament del gat i el ratolí, doncs és això. Estem els experts en ciberseguretat per intentar-nos protegir cada cop més, i estan els hackers per intentar trencar les nostres proteccions de seguretat. I amb aquesta lluita contínua és on estem. Però tot i així, doncs, tot va anant prou bé.
Josep Pagarolas, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Gràcies, bona tarda. M'he quedat amb un tema i he apuntat una cosa quan parlaves de les fake news. I el que és un 2 i 2, 4, l'augment de les fake news porta a la ignorància. I ens acabem basant en la ignorància. Fins a quin punt interessa la ignorància? Que és un altre gran tema de conversa, no? Qui genera les fake news? Com consumim aquestes fake news? I en què converteix una societat la multiplicitat de fake news, no? És a dir, el fet de que acabem agafant les coses com si fossin veritats universals sense cap mena de base. És un altre gran tema de conversa.
Sí,
que,
sí.
Que segurament també veu del mateix inici, no? Que és la democràcia de la informació que ha portat a la dictadura de la ignorància, probablement, no?
Sí, bueno, el sufragi universal, per exemple, els il·lustrats que volien, no? Una de les coses que deien, bueno, però com podran votar de la mateixa manera el populatxo que no està format? Llavors es deia, bueno, l'educació, no? Rousseau, l'Emilio de Rousseau, l'educació anava a pareja amb el fet de la democratització. Clar, un cop que la gent té accés o pot accedir, el que has de fer és pervertir aquesta informació que té. I com que la gent no té temps per investigar-ho tot, aquí ja tens feta la trampa, no?
Reflexió. Jo ho dic sovint, que ens falta reflexió, en general, en el nostre dia a dia,
sí,
no?
Sí,
que anem massa ràpid, anem a velocitat de Twitter, no? Anem a velocitat de zapping, no? No m'agrada una cosa, la trec. Estàs mirant fotos a Instagram i vas passant ràpid i no em mires. I és una mica el mateix.
Sí, puc afegir una petita cosa?
No,
la fake news jo crec que funciona justament fent veure que no ets ignorant.
Sí, exacte.
És a dir, tu vols saber, però no pots, perquè les teves condicions, conciliació familiar, treball, etc., no et dona temps. Llavors, una informació fàcil, que això, no, el principi de Gödel, si ho repeteixes 50 vegades, al final, i això era un principi que el fascisme va utilitzar per crear ideologia popular. I com que l'ésser humà no pot funcionar sense ideologia, perquè ideologia són idees són raons que et fan moure... està clar, si tu ho repeteixes, al final l'altre es creu que sap la informació i a més la fa circular, i amb el Twitter ja és fantàstic perquè ha de ser curteta, no anem a les profunditats, no sigui que veiem alguna
cosa. I a més el Twitter s'hi barreja tot, la notícia, l'opinió, la fake news, l'acudit, el vídeo porno. L'altre dia jo no sabia que a Twitter es podien penjar vídeos sense cap mena de limitació, em vaig quedar, en fi. Ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Núria, de veritat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Núria Estrach, filòsofa especialitzada justament en filosofia política i ètica. L'haurem de tornar a convidar molts més dies, però ens cal una mica més de tot plegat. 4:34 minuts, fem una pausa, i ara quan tornem en Josep Martí Blanc, un dels grans moments de la setmana, com sempre, seleccionant un llibre dels que alimenta avui el cervell i també l'estómac. En parlem de seguida.